Benvinguts a l'Internauta.
El programa d'avui, en Vicent Partal conversa amb la Núria Conde, membre del Node barceloní de Do It Yourself Bio, un moviment d'abast mundial que s'ha imposat de dur la ciència fora dels laboratoris. Seguint la filosofia del Do It Yourself, els científics que en formen part estan convençuts del potencial beneficiós per tothom que té difondre i estendre la comprensió de la biotecnologia al gran públic. Sobre l'actualitat tecnològica de la setmana, avui destaquem la notable rebaixa del roaming a la Unió Europea, la revelació de la identitat del creador de la moneda virtual Bitcoin i la tornada gradual dels telèfons no intel·ligents. I en el seu espai habitual comenta algunes funcions i trucs de les últimes versions del sistema operatiu Android de Google. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 6 de maig de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Des de fa un temps ja, si a l'Internauta està venint molta gent de tots aquests nous moviments, noves tendències de makers, de fer-se les coses cadascú, de compartir informació, de compartir coneixements. És un moviment imparable, és un moviment que està penetrant tots els racons de les nostres vides, superinteressant. I avui fem un salt més encara, perquè avui anem a parlar de ciència relacionada amb això, concretament de biologia, amb la Núria Conde, que és membre de Do It Yourself Bio Barcelona, un col·lectiu que vol portar la ciència fora del laboratori. Núria, benvinguda.
Gràcies a vosaltres.
Com estàs?
Pues bé.
Molt bé. La web on podeu trobar la informació d'això és diylatinaybcn.org. Si podeu trobar tota la informació d'aquesta organització, no, d'aquest grup de gent que vol traslladar la filosofia de tots aquests moviments a la biologia, concretament la filosofia aquesta del fes-t'ho tu mateix. Expliquem-ho primer, perquè estem bastant acostumats a que tot això té que veure amb fabricar cadires, amb no sé què, i de sobte veniu vosaltres, tu ets biòloga també.
Totalment, sí.
I veniu vosaltres i dieu, escolta, la ciència també té una part en això, i per què no fer biologia?
Pues és tal com dius, o sigui, aquesta mateixa idea que quan va sortir la informàtica, el senyor Linux va agafar el seu garatge i la va obrir perquè tothom pogués fer el que volgués al sistema operatiu, o amb electrònica, quan van venir els senyors d'Arduino i van dir, mira, no, aquí tothom s'ha de poder fer les seves plaques, ja ha de poder saber d'electrònica i ha de poder fer coses, doncs va sortir un moviment als Estats Units que va dir, home, pues igual tenir un laboratori al nostre garatge, és l'avantatge de viure en cases, no? Que tens garatge i veus que hi pots posar coses. I un biòleg, s'ha de dir, estava acabant el seu doctorat, no era ni molt menys un biòleg de segona fila, perquè era un senyor que crec que era de l'MIT, però és igual, la història és que ell va fer un viatge quan estava acabant el seu postdoctorat al laboratori d'un gran científic, el senyor Benenson, i quan va arribar allí va veure que ja era un senyor gran, que tenia pues, inquietuds humanistes, que la gent entrava, que sortia, que, bueno, li va explicar una mica la idea que tenia ell de com volia continuar, i li va semblar bé, però no li va donar per quedar-se, no? Llavors ell va dir, ostres, per què he de renunciar a la meva idea, si jo ja sé suficient com per fer-m'ho jo. Es va donar la casualitat que un dels seus millors amics ja era formava part d'aquest moviment de makers i per tant les impressores 3D, les talladores, les serres, els soldadors, l'Arduino, ja tenien un espai, tenien un espai d'aquestos dels makers, no? Dels Fab Labs. I ell va dir, home, pues, si em doneu una taula aquí, me faig jo la incubadora. Si em doneu una taula aquí, me faig jo aquesta màquina per mirar ADN. Sí. I llavors van anar fent. El moviment té sempre dues parts, hi ha la part de muntar la màquina, que és on el makerspace, els Fab Labs, tenen aquest recolzament, i hi ha la part de, amb aquesta màquina, jo vull fer el meu experiment. Dos persones més importants, una noia que es diu Amy, m'hauria de saber el cognom, que ella era també una biòloga com jo, una biòloga molecular que sabia de genètica, i ja saps que als Estats Units no hi ha sistema sanitari que et cobreixi tot. Llavors, tot i ser d'una molt bona universitat...
No hi ha seguretat social, tal com l'entenem.
Exacte. Llavors, tot i ser d'una de les millors universitats, no li cobrien el fet de fer-se una prova genètica per veure si tenia una malaltia genètica que el seu pare acabava de descobrir que tenia. Llavors, clar, ella pensava, jo vull saber com abans millor, perquè si ho agafo a temps puc evitar les coses. Però clar, ella no volia pagar, llavors va dir, no, si el que em demaneu són 3.000 euros, amb 3.000 euros me monto jo les màquines i m'ho faig a mi i a tothom qui m'ho demani. I es va muntar l'armari de casa seva, cada vegada anem reduint, no? Perquè sí, ja era de...
El garatge ja va a l'armari.
Sí, ja era cap al nord dels Estats Units, la xavala ja no tenia tant espai i llavors va haver de fer això. I sí, sí, ella es va fer el seu propi test, mala sort va donar que sí, i a partir d'aquí ja va saltar a Europa. Un noi irlandès que es diu Cathal Garvey, és l'inventor de la Dremel Fush. Perquè veguis aquesta fusió, no? Tu tens sempre la teva trepanadora, Dremel, la marca, fent propaganda, i tens una impressora 3D. Llavors, si tu t'imprimeixes el lloc on pots enganxar els teus tubs de laboratori i en lloc enganxes aquesta peça de plàstic a la teva broca, quan la broca gire, centrifugues els teus tubs de laboratori.
Caram.
Llavors, és coneguda com la Dremel Fush i bueno, va començar així, però s'ha fet rellevant dintre del món del do-it-yourself bio per ser el primer que va aconseguir una llicència per poder fer modificacions genètiques al seu propi laboratori particular.
Per tant, diria que estem parlant de dues coses. Una cosa és fabricar-te les màquines, que això enganxaria més amb tot el moviment maker, etcètera. Escolta, jo sóc una tècnica que sé d'aquest tema, necessito una màquina, me la faig jo. Però altres plantegeu un pas més enllà també, que és el coneixement biològic, diguem-ho així, socialitzar-lo, per entendre'ns, no?
Per exemple, sí, aquesta és la idea. O sigui, tu no et fas la màquina per dir, oh, que guai, m'he fet una incubadora o m'he fet una... Té un nom molt estrany que es diu PCR, no? Polymerase Chain Reaction, bàsicament és una màquina de fotocopiar gens, fer amplificar ADN. Clar, aquesta màquina no la fas per això, la fas per fer l'experiment, per extreure ADN en concret i per amplificar el gen que tu vols i després, clar, això és transparent, eh? És un tubito així petit de 10 microlitros, per saber si ha funcionat o no, necessites la màquina que et permet veure l'ADN, que ja són dos, ja necessites la màquina d'electroforesi, ja necessites els reactius, ja necessites saber el que estàs fent, que és una cosa que ens havíem saltat, i òbviament aquí és on entren els biòlegs.
Aquí és on anava jo, és a dir...
Saber el que estàs fent.
Exactament, perquè clar, jo imaginem que m'agafa un atac de desesperació i sóc capaç de muntar una màquina d'aquestes. Bueno, va, d'acord, però jo de biologia no sé un borrall.
Ja per muntar-la també, el tàndem persona que sap d'electrònica o de muntar aquest tipus de màquines, persona que sap per què serveix la màquina, biòleg, químic o algú que ja n'ha après abans, és important. Perquè la gràcia de muntar-te aquesta màquina, a part de que acostumen a ser de la meitat del preu cap en avall, a part d'això, tu te la personalitzes pel que tu vols. O sigui, si una màquina de PCR normal te permet fer 96 PCRs alhora, però tu saps que no en faràs mai més de 3, doncs m'estalvio tot el material, me la faig petita. Llavors, a mi el que més m'interessa és saber si he de passar pel local que tinc amb els amics o no. Per tant, jo hi ficaré un Arduino que quan acabi m'envia un SMS. És a dir, tu has de saber per a què la vols, la màquina, perquè llavors te la pots adaptar, no? Per exemple, hi ha gent... La típica, no? Aquesta Dremel Fush està molt bé, però si jo vull fer extracció d'ADN o de cloroplastos, necessito saber quanta estona ha estat, en quina força centrífuga, dintre del tubo, necessito aquests paràmetres. Com que jo ja sé que ho vull per això, sé que la Dremel Fush no m'és suficient. Per tant, em vull fer una centrífuga. Entres i busques. Vull fer-me una centrífuga, Què fa la gent? Els ordenadors vells agafen el motor que serveix pel CD, no? O pel disc dur, que està donant voltes i el que fan és treure aquesta part i utilitzen aquest mateix motor que ja dona voltes per ficar el mateix rotor imprès en plàstic que pot aguantar els teus tubs. No necessites ni tocar l'electrònica, enxufes allò o enganxes i ja va. Si vols extreure ADN, necessites almenys una força G dintre dels tubs, centrífuga, d'unes 10.000 Gs durant 15 minuts. No t'aguanta aquest
problema. És com si m'acabarés de parlar en xinès.
Però necessites una força
especial,
una força molt alta dintre del tub.
I molt concreta.
és un almenys, si puges més no passa res, però si no hi arribes, l'ADN és tan petit que tardaries més de 30 minuts en poder-lo baixar i no està clar que baixi tot. Mm. I clar, tu quan vas a veure com fer això, com ho fa la gent del laboratori, ningú ha fet les proves de fer-ho amb menys. Bueno, jo he fet les proves i no em va sortir. I llavors vaig haver de esborrar tot el que sabia, o sí que tinc una centrífuga que jo m'he fet amb el disc, amb el motor del disc dur d'un ordenador vell, amb la mateixa font d'alimentació i tot, però he hagut de buscar una manera de poder fer l'extracció d'ADN que em permeti que dintre del tub hi hagi aquesta força. Sempre hi ha alguna cosa. Vaig utilitzar una batedora.
Una batedora?
La batedora també té un motor que també dona voltes. Si tu la desmontes, jo necessitava el motor, necessitava poder enxufar, vaig treure la batedora, vaig fotre-hi la peça que aguanta els tubs. Seguretat sempre, o sigui, no feu això sense una tapa ni res, perquè clar, si et salta el tub amb aquesta força, adeu a la cara, no? Però, clar, jo vaig treure aquest recurs i després quan vam voler fer un curs, els Do It Yourself vam fer un curs, i volíem ensenyar a la gent a fer aquest tipus de centrífugues i els volíem assegurar que serviria per això, vam comprar els motors a les botigues de modelatge, perquè ara hi ha molta gent que vol un dron, i gràcies a que molta gent vol un dron, aquests tipus de motors on hi ha l'hèlix, s'han abaratit molt. Gràcies a això nosaltres comprem aquest motor i aquest motor jo ja t'asseguro ara que és prou potent com per poder fer l'experiment que jo vull.
Però Núria, tot això que m'estàs explicant és fascinant, ja m'ho imagino, lo de la batedora, i se'm posen els pèls de punta, però algú s'estarà preguntant, però tot això per què, no? És a dir, hi ha màquines que fan això, són més cares, pots fer-lo en casa, d'acord, però això és un treball molt especialitzat, la gent no anem seqüenciant ADN així com així cada nit, no? Per què això, no? I sobretot, per què aquest interès de que la gent puga fer proves ells mateixos?
Bueno, jo crec que està mal dir, no? Tothom... Això és una opinió... Hi ha una part que és, diguéssim, dintre del moviment mundial, i nosaltres només som el node que ha sortit a Barcelona dintre del moviment mundial. La idea és la democratització de les ciències biològiques, o experimentals, com es diuen. El que volem és que, no, a vegades em passa, tu què ets? Jo sóc científica, la gent quasi que et vol tocar, no? Diu, oh, un científic. Ostres, doncs no. Hi ha coses que es feien als anys 30, als anys 50, que ara podrien ser de rutina a casa teva, ni que sigui per l'interès. O sigui, ja la idea inicial de que hi hagi aquests espais i que tu un diumenge puguis venir per la tarda a veure com es fa això,
i
que,
això està clar.
I que puguis tocar-ho i que et doni la sensació que aquesta màquina és quotidiana, perquè és una màquina que abans era una batedora que t'ho feia servir per fer allí oli. Trenca una mica aquesta sensació de que nosaltres estem com en un castell de vidre en què necessites no se sap molt bé el què per poder entrar allà, no? I treure una mica aquesta autoritat de la bata blanca, que està molt bé perquè et protegeix de totes les potingues que fas, però dona també aquesta sensació de que ai, això no, és massa complicat, no ho entendré i, per tant,
sí, el que passa que
no hi entro.
En el plantejament que fas, Núria, per exemple, en el món del periodisme també hi ha hagut una gran discussió sobre això, això que en diuen el periodisme ciutadà, tothom pot fer de periodista, etc. No? Està molt bé la democratització de la biologia, però tu has estat clavant colzes 6 anys o 7 anys o 8 anys per arribar a saber el que saps, i això no es democratitza amb una conversa de...
No, a veure, clar, és l'ingredient que nosaltres demanem perquè la gent vingui a participar, és clar, és tenir moltíssimes ganes d'aprendre. Sí, i això, doncs, la gent que ja ha après alguna cosa abans, que és tothom, ja sap que és un esforç de temps, i que al principi és frustrant, no? Perquè pues, no és tan senzill i no surt a la primera, i per tant tu has de tenir aquestes ganes de fer la prova error i per aprendre. Però la ciència és això. Nosaltres, jo me'n recordo, les meves germanes em veien passar la llibreta, no? I feia repetir, em deia, però cada cop que fiques repetir aquí, repeteixes l'experiment? Dic, oh, i clar, és que jo em baso en això, repeteixo fins que trobo el que vull i així és com he creat coneixement nou. La ciència ciutadana no està feta tant per crear coneixement nou, sinó com per atendre a noves preguntes. Aquí ja és una opinió personal, no? Jo crec que la bona ciència pot arribar a estar a tot arreu, no és tant en que l'equipament que utilitzi sigui d'última tecnologia o que sigui una tecnologia novedosíssima que has creat tu per allò, sinó en la bona pregunta.
I quines serien aquestes?
Aquí és on està. Jo, com que ja estic totalment espaiada per culpa d'aquests 8 anys de pegar colzes i de ser científica, totes les que se m'ocorreixen són científiques. Totalment científiques. Em costa molt sortir d'allà. No? Però, per exemple, et ficaré un exemple que és, entre comilles, famós. No? Un artista. Un artista va aprendre a extreure ADN i amplificar-lo, i hi ha certes gens que et permeten diferenciar races de gossos. Uh-huh. Aquest senyor en concret estava totalment fastiguejat perquè algú passejava el gos per davant de casa seva, el gos deixava la cagarada allà i no la recollia. Va decidir fer una PCR per esbrinar la raça de gos, i clarament si és algú del barri i la raça no és
habitual.
A partir d'allí va fer tot un treball de detectiu, també un detectiu ciutadà, i va poder reclamar el veí. Bueno, jo no sé si tota Barcelona es podria posar a fer això, però trenca una mica aquesta barrera. Aquesta barrera
El que vols dir, abans has fet aquesta analogia, diguem, escolta, fa molts anys coses que ara fem quotidianament semblaven de laboratori i ara les fa la gent normalment. Tu pots dir que potser d'ací X anys algunes pràctiques, diguem, que requereixen un cert coneixement científic de biologia es faran quotidianes perquè al final la ciència serà transparent en això, no? Anirà molt enfocat a... Jo em pregunte qui és el gos que està cagant a la porta de ma casa i tinc unes eines que m'ajuden i no cal que jo sàpiga biologia per fer servir aquestes eines.
O una altra pregunta, al revés, no? Jo em faig una altra pregunta. Quanta gent hi ha a casa seva que s'ha fet aquesta pregunta i perquè no ha tingut on contestar-la, no se li ha contestat? No? Quanta gent em pregunta, si jo vull fer massa mare i vull fer pa, a quina humitat l'he de tenir? O quan l'he de fer créixer? Pues fem l'experiment. Com es fa un experiment? Pues ficarem aquest control, que serà el control negatiu. Si farem això, serà el control positiu. O jo vull saber quines bacteris hi ha a les meves mans. Pues, jo no sé per què aquesta persona té aquesta pregunta, però és per a mi ridícul que en ple segle XXI, que hi ha microscòpics de doble fotó que quasi que podem veure per dintre d'una molècula, que no tant, però que podem fer una fotografia dels axons d'una neurona i fer tot el plano del cervell, i aquesta persona, que la seva pregunta es pot contestar en ciència del segle passat, o sigui dels anys 30, dels anys 20, perquè aquesta persona no ha de poder contestar-se-la.
Per exemple, aquella cosa típica del xampú, el sabó que diu propietat no sé què, no sé quantes. Tu el que vols dir és que podria arribar un moment en què, amb tota la facilitat del món, jo mateix a casa me mires si és veritat el que diu aquesta gent.
A casa o a un laboratori ciutadà. Per a mi ja seria molt que quan et fessis aquesta pregunta no et trobessis en un mur negre infranquejable només perquè no has estudiat ciències experimentals. De la mateixa manera que, jo sóc un mal exemple perquè jo també he estudiat informàtica, però hi ha molta gent que no ha estudiat informàtica i que és capaç de solucionar-se els problemes a l'ordenador, o que ja no li fa por agafar un Arduino i dir, pues marxaré de vacances, vull que el meu gatet es vagi donant el pienso ell sol i vull que fer aquest d'això. I ja no li fa por, ja sap que hi ha un Fab Lab, ja sap que hi haurà algú que li contestarà la pregunta, que pot entrar a internet, que hi ha vídeos. Bueno, això en biologia està començant, va començar el 2006, eh? Som nosaltres que anem a retrasats. També per qüestions legals, eh?
Per què legals?
Tu als Estats Units vols fer enginyeria genètica al teu garatge de casa, no et diré que vingui l'FBI i que et doni la mà, però és un dels organismes als que pots consultar. Voldria fer això i voldria fer-ho, no, per ser un bioterrorista, i voldria mantenir les normes de seguretat. I l'FBI col·labora amb els biohackers, que és com ens diem nosaltres, a nosaltres mateixos.
Deu ser els únics hackers. Bé, no, l'FBI col·labora amb bastants hackers. Però vaja.
I ell vull dir, en lloc de ficar-s'hi malament, perquè a més normalment és el que tu dius. No sé si puc dir això en públic, no? Però la informació per fer-te una bomba nuclear està a internet fa molts anys. Jo l'he buscat, eh? Si ets una enginyeria en física nuclear, a veure qui ho entén, això. I a veure d'on treus els materials, i a veure on tu construeixes. I llavors dius, home, però si em vull cargar no sé quantes persones, doncs millor em compro una arma i començo a pegar tiros. Vull dir, és que no és pràctic, tampoc. Doncs una mica amb el mateix del bioterrorisme. No és tan fàcil enginyeritzar una bactèria, encara que tota la informació estigui allí, encara que a mi em donguin tots els reactius, que no és el cas. Aconseguir aquest tipus de reactius estan regulats, que em sembla bé, però saltar-se aquestes regulacions o trobar una manera en què no s'envien només a laboratoris, allà és molt més senzill que aquí. Allà et pots comprar maquinària de segona mà de quan un laboratori tanque, tenen fins a llocs on es fa subhasta. Vés-te aquí a tu a comprar.
Aquí tot això està legalment molt restringit.
No, a vegades no hi ha tantes opcions, a vegades el que es ven per eBay, per Amazon i per totes aquestes coses, el gruix de lo que passa està aquí o en altres llocs d'Europa, tu tens que pagar-te els portes de que t'ho portin, no? Uh-huh. Explica'ls a la gent de la duana que tu t'estàs comprant unes bactèries que fan olor a plàtan perquè te les està enviant un amic, però que no mataràs ningú. No, aquestes bactèries queden parades allà, tu tens que donar explicacions, no te les enviaran si no ets un centre de recerca o ets una institució que es dedica a l'ensenyament, et faran firmar conforme no sortirà d'un lab, dius que no tinc lab. Ah, doncs llavors ja no pots firmar això i per tant, com que hi ha tot aquest tipus de controls, la nostra vida no és tan fàcil. Per tant, la seguretat d'aquests garatges on es fa biologia està totalment garantitzada. Ja no de nosaltres mateixos, que això és cosa nostra, no? Si ens explota alguna cosa i ens quedem sense cara, sinó des del voltant, que no soltarem aquí la peste negra, la de revenge, saps?
Està bé. Escolta'm, de tota manera, ara ens n'hem anat a un extrem, tornem cap al centre.
Sí.
No, més que res, perquè alguna gent pot estar preguntant, bueno, i aquesta gent exactament què fa? O sigui, si jo entro a la vostra web, diyatinaybcn.org, clar, vosaltres oferiu cursos, oferiu trobades, oferiu exactament com... Jo sóc un neòfit absolut en biologia, no en sé res, però tinc interès, no? Què faig amb vosaltres? Què m'oferiu?
A veure, ara mateix nosaltres estem situats a Angar, aquí a Barcelona, ens han deixat un espai allà, llavors els dijous per la tarda estem obligats a obrir la porta i acceptar visites. El lab no està muntat perquè just ens estem mudant, o sigui, ara el que tenim és caixes, però quan estigui obert, doncs podràs treure el nas, el primer. Que ja de normal, en quin lab podries anar a visitar?
Sí.
Vale. Primera cosa que fem. Segona cosa, hi ha tallers per a nens de microscopia. Uh-huh. Com fer-te el teu propi microscopi utilitzant una webcam, que això és senzillíssim, però és una manera de que els nens doncs, comencin a entrar.
Interessar-se.
Llavors, nosaltres també oferim aquest curs que dius tu, que és la Biohack Academy. La Biohack Academy té la seu central a Amsterdam, dintre de la WAC Society, amb el Peter, que és el coordinador general. Després, si tu vols ser un node que ofereixes aquests cursos, pagues, no?, per ser part dels professors, i ell també part del contingut. Les classes es fan des d'allà i es retransmeten alhora a tot arreu del món, qui s'hagi apuntat. I les classes pràctiques, les pràctiques que es fan els caps de setmana, doncs els de nosaltres, l'associació, som els professors de pràctiques.
Però classes
de què? I aquí què es fan? Hi ha 10 setmanes, normalment, i les primeres 5 setmanes es fan, tal com t'he dit, màquines. O sigui, primera, fem un exemple senzill. Com fer-te un incubador? Un incubador que pugui estar a 30 graus, 25% d'humitat. Bueno, ell t'explica una mica com es fa, quina electrònica hi ha darrere, quins materials són necessaris i tal. Llavors, el dia de la pràctica, que es fa? Es munta l'incubador. Està pensat com perquè en un matí i mig, un matí i una tarda llarga, puguis tenir la màquina muntada, i llavors aquella màquina es fa servir per fer un experiment. Per exemple, agafarem llevats de la cervesa que ens hem fet al mitat de la tarda, els ficarem a créixer en les nostres plaques de Petri i els ficarem a l'incubador. L'incubador ha d'estar funcional almenys durant 2 dies i tu llavors pots veure els teus llevats. Com veus els teus llevats? Segona classe. A la segona classe t'expliquen com muntar-te un microscopi. Llavors tu et muntes el microscopi amb els materials, la segona part, que és la d'entrar al laboratori, agafes els llevats, fem unes tincions en blau de metilè, i llavors tu quan mires els teus llevats veus quants estan vius i quants estan morts, no?
Els morts... Si m'ho expliques tu, perquè si no...
Sí, però jo estaré allí com a biòloga i et diré, així s'enfoca
això
el microscopi,
viu,
per veure coses d'aquest tamany necessitaràs tants augments, aquest microscopi tindrà aquestes característiques, potser no t'interessa fer un microscopi que costi molt més car per aquestes característiques, perquè tot el que tu vols veure és més gran. Per exemple, no? Per veure els llevats, normalment les webcams són suficients i per fer la tinció, el blau de metilè també és suficient, se pot comprar per Amazon i jo t'explico com fer-ho. Per tant, tu normalment d'allí, si has pagat els materials per fer el microscopi, t'endús el microscopi a casa i t'endús pues, el coneixement de com mirar llevats i altres coses, no? Tercera classe, farem la centrífuga, pues es construeix la centrífuga i t'explico tot el que t'he explicat abans. Per a què vols la centrífuga? Nosaltres pues, fem normalment extracció de cloroplast d'espinacs. Intentem comparar si els baratos i els cars tenen la mateixa quantitat de cloroplast i clorofila, que és on hi ha la major de vitamina, no? Sí.
I el resultat és?
Sí, bueno, l'últim cop el resultat va ser si el protocol diu que has de ficar l'alcohol a la nevera i utilitzar-lo fresc, fica-la a la nevera i utilitza el fresc. Aquesta va ser la conclusió que vam extraure, no? Però vull dir, és màquina, experiment, màquina, experiment. I ara cada cop més s'està tendint a anar a l'ADN. Abans era més microbiologia i ara és més biologia molecular dedicada a l'ADN.
També proposeu, que m'ha cridat molt l'atenció, projectes juntant ciència i art.
Bueno, aquesta és la idea d'Estangar, en què els artistes són els que proposen les preguntes i fan les propostes, i nosaltres som la gent que intentem fer-les realitat. Per exemple, ara que tindrem la primera residència d'artistes, les artistes són dos noies punk, que elles viuen normalment a Calafou, que és aquesta, tenen com una comuna feminista entre... Bueno, punk, tothom és benvingut, no importa el gènere, però es defineixen a si mateixes com feministes. I elles tenien aquest projecte, que ja el van fer, que era una performance artística, d'explicar la ginecologia, com ser el teu propi ginecòleg. Per lo menys per saber si has de córrer al metge o pots quedar-te tranquil·la inicialment, perquè més o menys tot va bé. Per què no tens aquest coneixement, no? Mm-hmm. Bueno, jo hi vaig per si hi ha un cas, i me sembla tot bé, aquí. Si tu vius al Marroc, vius al Tercer Món o no tens accés a un ginecòleg, perquè no tens, per lo menos, certes nocions, no? Aquesta era la seva premissa. Llavors elles van fer...
I també per conèixer millor.
I per conèixer fins millor, tot, exacte. No? Llavors elles fan tota una performance artística i proposen certes metodologies d'exploració, d'autoexploració mèdica. Per exemple, una escàpula amb una càmera, de manera que tu pots veure el coll de l'úter tu mateixa. Elles es van ficar en contacte amb algunes ginecòlogues, van veure com es podia reproduir l'espècul, com fer-lo en 3D, com ficar la càmera, elles, això per elles era una performance. Però aquestes artistes puguin anar una mica més enllà i portar aquesta performance de l'autoginecologia més endavant, volien poder fer diagnòstic per PCR, agafar una mostra i veure si tens el virus del Papa Nicolau o no. Pues per poder fer això ja necessiten una màquina més específica i un coneixement més específic, i aquí és on entrem els del do-it-yourself.
A donar-los el suport necessari.
Exacte.
Per fer això.
Altres exemples. Jo tenia un amic abans de ser biohacker com reconeguda, no? Ja ho devia portar dintre, que volia fer una obra d'art per la Fundació Tàpies. I va ser quan van haver tots aquest 15M i hi havia aquestes discussions sobre si la policia antidisturbis.
Sí.
Se li anava la mà o no se li anava la mà. Llavors, tota la performance artística o tot el concepte artístic era fer tot un traje amb sensors i que quan el sensor, quan ell et pegués un cop o algú et pegués un cop, soltés un spray amb el teu ADN de manera que el marques a l'altra persona. Si després tu dius, no, aquest és el policia que realment
que m'ha pegat,
tu pots extraure... I com expliques que aquest policia tingui el teu ADN?
Això hauria estat curiós, perquè la reacció del policia hauria estat francament estranya. Com idea, bueno, és molt bona.
No, no, el videotutorial existeix, està penjat a YouTube, ens van donar l'espai a la Tàpies i ho vam exposar. Bueno, la meva part va ser explicar com es fa una PCR amb cassoles a casa teva, quins són els materials que has de comprar, quin és el gen que hauries d'amplificar, perquè en realitat amb un sol gen no en tens prou. Per tant, el còctel que necessitaries per assegurar que aquell ADN és teu potser no és el millor. Llavors vam decidir fer l'amplificació d'un gen en concret que es diu Warrior, que medeix l'agressivitat de la gent. Pots tenir llarg o curt. Donàvem per fet, també, perquè és un lloc artístic i no científic, que la persona pacífica que es manifeste té la versió de Warrior Gene que correspon a no ser agressiu i que la persona que ha escollit com a professió ser policia antiavalots, que ell no té per què, però bueno, la performance va acabar sent aquesta i les explicacions de com fer-te això a casa estan penjades i això va acabar sent una obra d'art al voltant de la reflexió de si l'ADN ens podia ajudar en aquest cas o no.
Si hagués de fer un resum de tot això tan fascinant que m'he estat explicant, des del punt de vista ciutadà, de què es tracta? De que compartir el coneixement empodera a la gent? És això, al final, el que estem parlant?
Sí, però a mi és important que la gent entengui que la biologia i les ciències biològiques cada vegada importaran més, cada vegada els afectaran més al seu dia a dia.
A la vida quotidiana.
A la vida quotidiana. Ara mateix, si el canvi climàtic arriba, en qui li preguntaràs com arreglar els cultius que se n'estan anant al risc? Tu t'hauràs de plantejar, com a ciutadà, si estàs d'acord en que allí s'hi planti un organisme modificat genèticament per aguantar la nova salinitat i la nova temperatura o no. I estaria bé que abans de dir sí o no, en lloc de guiar-te només pels instints o per les propagandes, poguessis entendre el que t'està dient. Arriba un punt en què tu dius, ostres, m'estàs parlant xino i ja m'he perdut. Bueno, pues a mi m'agradaria que dintre d'uns anys, cada vegada aquest m'he perdut estigués més lluny, perquè es necessita l'opinió ciutadana per prendre decisions importants. Investiguem amb cèl·lules mare, sí o no?
No tinc opinió.
No, clar, no tens opinió o l'opinió
o sigui,
que
no
tens
potser
estaria bé que estigués prou informada, no?
Exacte.
O no, això no, perquè serà bioterrorisme. Tu vine a fer un experiment i quan veguis el que costa, te'n riuràs de lo del bioterrorisme, perquè entendràs que fer alguna cosa al teu laboratori que després sobrevisqui 10 dies és la gran fita a l'exterior, saps? No és tan senzill. Llavors, entens. O, per exemple, una altra cosa que m'agradaria que deixés de passar ja a títol personal és que es curés el càncer cada setmana. O sigui, tu llegeixes els diaris i estem a punt de curar el càncer fa anys, cada setmana surt un titular. I no és culpa del periodista, perquè jo entenc que el que es fa és un esforç de baixar el nivell fins que la gent l'entengui. Llavors, potser l'important seria que la gent sapigués suficient o que tingués interès i que li hagués set fàcil arribar a un nivell de coneixement en què es pogués donar la informació de veritat. S'ha descobert aquest petit pas més i que la gent entengués que aquest petit pas en realitat és gran. Fes-t'ho un experiment a casa i quan et diguin, hòstia, és que l'equip del senyor Massaguer ha descobert com la metàstasi, no sé què, no necessitaran adornar-ho. Diguem el que és, tu ja sabràs que és
ja
un gran pas. Llavors hi ha diverses coses en què hi ha un empoderament.
I en aquest, i és l'última pregunta allà, en aquesta idea n'hi ha reticència per part de la ciència oficial a que això passi? Les facultats, els investigadors... N'hi ha una part que ja l'entenc, que és, diguem, la part econòmica, de negoci, que això és un altre món, eh? No parlo ara d'això, que ja entenc que tenen els seus interessos, sinó la ciència, el científic pur, la vostra posició l'entén, en quin sentit l'entén? Li fa por?
No. Bueno, el que jo m'he trobat, no, que jo soc biòloga professional de dia i biohacker de nit, no? El que jo m'he trobat és que els meus companys, pues, els que quan veuen que col·laboro amb artistes i que la cosa científica cada cop s'ha anat diluint més, pues, s'ho miren jocosament, no? De dir, hòstia, vigilem, perquè ja roben moltes terminologies científiques fins a destruir-les, no? Per exemple, ser algo orgànic, ara ja vés a saber el que és. Abans significava que estava fet de nitrogen, carboni, ara ja no se sap el que és. Llavors, tenen aquesta reticència de dir, ojo, perquè això no és veritat i tal, però no ho veuen com una amenaça, perquè mai tindrem prous diners com per fer-los. El que sí tenen, per exemple, és curiositat per les màquines, perquè són màquines que fan el mateix i costen molt menys. I es poden personalitzar. Hosti, em podries fer un... Això sí que ho he sentit. Hi ha més reticència, potser per part de les institucions o per nosaltres. Jo personalment soc molt anti-institucions. Però si estic fent tot això per tenir independència de pensament, de pensament crític, democràtic, el que no vull és que després, no sé, una universitat, diguem-li A, decideixi ficar un espai d'aquestos allà i que es converteixi en com el que que perdi una mica aquesta màgia de que és la pròpia gent la que ho fa, perquè ja tornarà a ser una altra vegada la institució, que sí, que et convida a entrar, però ja embrutarà una mica el moviment. Però de totes maneres, si no ho fan, probablement no ens podrem sostindre econòmicament, però no, al contrari, jo crec que el que tenen és enveja i cada cop hi haurà més institucions que ficaran una sala perquè la gent s'hi pugui passejar i la gent pugui entendre i la gent pugui mirar, no?
Molt bé. Núria Conde, membre de Do It Yourself BSN, www.diylatinaybsn.org, i biòloga. Gràcies per haver explicat... Primer, gràcies per la feina que feu, per obrir aquesta finestra, i després gràcies per haver volgut compartir aquesta estona amb nosaltres.
A vosaltres, a per convidar.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Del mes de maig, utilitzar el mòbil amb itinerància de dades, l'anomenat roaming, és més econòmic gràcies a la reducció dels càrrecs addicionals que cal pagar per trucar, enviar missatges de text i navegar per internet a l'estranger dins la Unió Europea. El preu de les trucades ha baixat un 75% i tenen un cost màxim de 0,05 euros per minut. Els missatges de text, els SMS, costen ara 2 cèntims d'euro i cada megabyte d'ús d'internet mòbil val 5 cèntims d'euro. Cal tenir en compte que aquests preus són el cost màxim estipulat, de manera que cada companyia pot fer l'oferta que més li interessi. Tot i això, si hem de viatjar a l'estranger, és important que ens informem abans de quin preu ha marcat la nostra companyia. La reducció de preus forma part de la política del Parlament Europeu, que l'any passat va aprovar d'eliminar definitivament el roaming a partir del juny de 2017. El seu objectiu és que utilitzar el mòbil a la Unió Europea li costi a l'usuari el mateix que fer-ho des de casa seva. Finalment, sembla que s'ha resolt l'enigma que envoltava el nom del creador de la moneda virtual Bitcoin. L'empresari informàtic australià Craig Wright s'ha identificat davant les càmeres de la BBC com a Satoshi Nakamoto, el pseudònim amb què es coneixia fins ara el fundador d'aquesta moneda electrònica nascuda el 2009. Wright hauria portat dades de caràcter tècnic a la BBC que demostrarien que és el creador de Bitcoin. I amb aquest pas, diu, espera posar fi a les nombroses especulacions que hi havia sobre la identitat real de Satoshi Nakamoto. Recordar que el desembre del 2015 les revistes Wired i Gizmodo ja van esmentar el seu nom com a més que possible candidat a ser el darrere de Bitcoin, amb tot un seguit de proves. Però reconeixien que no podien posar la mà al foc que haguessin acabat de resoldre el misteri sobre la paternitat de la moneda virtual. En un món on els smartphones, els telèfons intel·ligents, cada vegada són més omnipresents, oferir mòbils poc espavilats com els primers que van sortir sembla un contrasentit. L'empresa suïssa Punk sí que creu que té sentit, amb una proposta de telèfon sense aplicacions, sense càmera, sense pantalla tàctil i sense connexió a internet, però amb un disseny estilitzat i un preu gens econòmic, uns 300 euros. Pensat perquè els usuaris no es desconcentrin amb les incomptables aplicacions i funcions dels smartphones, que ens possibiliten, per exemple, d'estar pendents de la feina des de tot arreu, l'MP01 de Punk permet una simplicitat màxima d'establir fronteres ben marcades entre la vida personal i la professional. Amb els telèfons mòbils d'una empresa suïssa són com criatures en una botiga de llaminadures. En menjaríem sense parar, malgrat que no sigui sa ni bo per nosaltres. El mòbil tonto de Punk no és una excepció. El mes que ve es començarà a distribuir el Lightbox, un altre telèfon de disseny preciós i de la mida d'una targeta de crèdit que per poc més de 100 euros sols permet trucar i rebre trucades.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
De què parlarem avui? De gossos?
No, la setmana passada de què vam parlar?
La setmana passada vam parlar d'iPhone 6.
Doncs d'aquesta parlarem d'Androids.
Ah, molt bé.
Perquè
t'hi has atrevit.
M'hi he atrevit, sí. Que consti que no sóc especialista, però tinc una certa documentació i tinc algun Android que remeno, també.
Molt bé, o sigui, descobrirem petits trucs,
sí, però primer funcionalitats farem, però amagades. Primer farem història. I, a més, és trucs que no, alguns que es poden aplicar a tots els telèfons i alguns que només es poden aplicar als Androids.
Molt bé.
Perquè tenen les seves coses. Però història. Que primer vull explicar què és això de les versions, perquè el de l'Android, bé, sí, també tenen números, però no van per números, sinó que van per noms. Ara estan al Marshmallow. Uh-huh. Hi ha vegades que pot ser complicat saber si el KitKat és una versió més nova que el Donut, excepte si ets un entès de la matèria, que els entesos saben que van començar amb la A, van seguir amb la B, van seguir amb la C i van per ordre alfabètic. Tots són dolços.
Agafen dolços
i tots
per ordre alfabètic. Clar, i... una mica com les tempestes amb els noms, no?
Sí, una mica com les tempestes. Tot i que, a més, per fer-ho més maco, la primera versió, que era la U, li van dir alfa, i la 2, o la segona versió, que era la beta, li van dir beta. I són dues versions que quasi ningú sap el nom, que una es diu Apple Pie, a més,
per més inri, Apple.
Per dir-li Apple, d'alguna manera, i la segona era banana. Però, tot i així, bueno, us deixo una llista. En aquests moments estan pel marshmallow, que tothom sap que és un marshmallow, oi? Són aquells núvols tovets que et menges tal com són, o passats una mica pel foc.
Sí, això no ho entendré mai, això de passar-los per la barbacoa.
Però... passar-los per... Bé, i que és la versió 6 i està en el mercat des del 5 d'octubre del 2015, o sigui, fa relativament molt poc. Uh-huh. I us faig una... si us llegiu tot l'article, veureu que hi ha una mica de comparació entre com han anat sortint les versions d'Android i com han anat sortint les d'iOS. La última d'iOS va sortir el 16 de setembre. El 5 d'octubre sortia l'última d'Android.
I es van perseguint.
Es van perseguint sempre. La primera és l'única que els d'Apple tenien una mica d'avantatge perquè el telèfon d'Apple va sortir abans. L'Android va sortir el setembre del 2008 i només funcionava en un HTC, que és un d'aquells telèfons xinès, em sembla que és.
Sí, si no és xinès, és taiwanès.
O taiwanès, o d'una cosa per allà. Clar, els d'Apple ja havien tret la primera versió d'iPhone el 2007, que és quan van treure el seu telèfon. Però, més o menys, s'han anat esbarallant un amb els altres. Ara trec jo la versió, ara poso no sé què, ara poso no sé quantos, i una mica el que posaven uns en una versió, l'altre l'afegien a la següent.
Ràpidament.
No? Ràpidament.
Enginyers, treballeu.
Sí, treballeu copiant, que és el que és el que he fet. Que és el
vull
que
això, no?
Sí. El que passa que, així com els d'Apple s'han distingit molt perquè la gent canvia les seves versions i sempre va portant l'última versió, pels desenvolupadors d'Android és un garbuix perquè sempre tenen 3 o 4 o 5 versions funcionant al mercat i llavors has de vigilar si el que fas et funcionarà amb aquesta versió o si no et funcionarà. Doncs és bastant més complicat de desenvolupar programes perquè no saps si allò et funcionarà amb aquella. Fixa't que en aquests moments us deixo un gràfic. Del marshmallow només hi ha un 5% dels dispositius que funcionin amb marshmallow. Un 5% que és l'últim. És molt poc. I encara hi ha fins i tot un 21% del Jelly Bean, que és una versió del 2012, si no m'equivoco. 12 o 2013. O sigui, ja fa molt de temps. Bé, una de les coses que és diferent completament dels iPhones és que els Androids poden portar una targeta externa. Una targeta SD on tu li pots posar les teves coses. El telèfon té la seva capacitat de memòria i la targeta externa, que llavors ja pots posar una targeta de la capacitat que puguis pagar, però pots posar targetes de 64, 128 o 156 i llavors allà tens una capacitat molt, a part de més grossa, més adaptable que la que pots tenir. I t'interessa no remenar, perquè moltes vegades et confons i no saps si les fotos les està guardant a la memòria del telèfon o les està guardant a la memòria externa. I tens fotos per tot arreu. Si connecteu el telèfon amb un ordinador, veureu que podeu remenar o podeu fer-ho, però el que heu d'intentar és, una vegada ja ho tingueu remenat i posat tota la targeta, que és allà on hi ha capacitat, on no se us quedarà ple, doncs aquesta targeta la podeu treure, la podeu llegir amb el vostre ordinador si té...
molt més fàcil d'accedir-hi.
Molt més fàcil d'accedir-hi. Podeu formatejar una altra targeta per posar-li nova, anar guardant fotografies en targetes. És a dir, és molt més fàcil. El que heu d'anar al tanto, i us explico el truc, és com dir-li a l'aplicació de fotos que guardi les fotos a la targeta, no les guardi en el telèfon. I és una tonteria, però com ho mires a la pantalla, si la pantalla del teu telèfon és petit, l'opció està baix i has de fer pujar la pantalla perquè queda amagada.
Queda amagadeta.
Però, bé, res, una tonteria. Recordeu també, i ja ho hem dit moltes vegades, que hi ha una aplicació que es diu CC Cleaner, que és per anar netejant caixers i tot això. Quan et surt el fantàstic missatge que se li ha acabat la seva capacitat d'emmagatzematge, doncs sabeu que podeu posar-li un... fer-li una mica de neteja o anar a comprar una targeta més gran. que és el que,
en aquest cas, és més
el que acabem fent tots. Bé, una altra cosa que també és important. Abans estàvem parlant de les versions, i és l'estalvi de bateria. El Marshmallow afegeix moltes, moltes opcions per gastar menys bateria. Deixeu-vos d'històries. Gastareu bateria i sempre anireu amb el cable connectant-lo a la paret perquè això us queda sempre això. Sigui el telèfon que sigui, sempre quedareu curts. Però el Marshmallow té unes certes opcions avançades que et fan gastar menys bateria. Per exemple, quan el deixes en repòs i no està connectat a res, perquè no té cable ni té res, i té la pantalla en negre, ell es posa en modo, li diuen sleep, no sé si dir-li aquí dormir o repòs o com traduir-lo. Doncs en aquest mode desconnecta les seves funcions, no fa res, gasta molt menys bateria, i cada cert temps es desperta, diu, a veure, com tenim això del mail i els whatsapps i tot això, li baixa el que tingui, torna a posar-se en repòs, i només gasta en aquests moments que ell es desperta. O sigui, si el deixes per sobre d'una taula durant una hora, doncs gastarà molt poca bateria.
I els despertars aquests, els decideixes tu?
No, els decideix ell, s'espavila. Amb la qual intenta aprofitar al màxim. Hi ha una altra manera d'aprofitar coses, que aquesta a mi m'ha semblat, quan ho vaig llegir, molt bèstia, és si fa una estadística de les aplicacions que més utilitzes, i de les que, evidentment, de les que menys utilitzes. Llavors, les que menys utilitzes, o les que utilitzes molt, molt, molt poc, les esborra de les actualitzacions automàtiques d'anar consultant si té o no té allò que dius que es va connectant en un lloc, es va connectant en l'altre, la desconnecta i no li deixa fer actualitzacions automàtiques, per exemple, si no la fa servir, per què m'ha de gastar recursos i bateria aquesta aplicació? Fora.
I el dia que la necessites,
i el dia que la necessites ja s'espavila.
I
els recursos de sempre. Ah, un altre recurs important, però aquest serveix per tots els telèfons. Si aneu molt apretats de bateria, el qual vol dir no en teniu gens, la manera de carregar-lo més ràpid és posar-lo en modo avió. Perquè en modo avió desconnecta la major part de les seves coses, gasta molt menys, i llavors, com que ell gasta menys,
carrega
més ràpid la bateria. Bueno, baixar-li la intensitat de la pantalla és una manera de gastar menys bateria. Desactivar el wifi quan no l'esteu fent servir, perquè així no estarà cada vegada mirant a veure si no hi és. Anar-vos a la pantalla de localització i intentar esborrar totes les coses que no cal que us localitzin. O sigui, és lògic que els mapes necessitin la localització, perquè hi ha moltes aplicacions que la fan servir que podeu esborrar-la i tot això que gastarà menys. El GPS és una de les eines que gasta més d'un telèfon. Per la nit, si esteu en un hotel i aquell dia us heu descuidat el carregador i heu d'estalviar al màxim, doncs desconnecteu el wifi i desconnecteu les dades. Us podran localitzar amb una trucada, o fins i tot hi ha una cosa que se'n deia SMS, que encara funcionaran, i gastareu molt menys. L'endemà al dematí, quan us desperteu, enxufeu el wifi, ja tindreu el mail i els whatsapps al dia. Una altra cosa que és molt interessant i que això no ho tenen els d'Apple és que tu pots tenir dos usuaris amb un mateix telèfon. O sigui, normalment tu tens un usuari, però te'n pots anar a la pantalla d'ajustos i d'usuaris i dir afegir un segon usuari. I el que no sé, no ho he provat, és si podries afegir un tercer i tot. Però el que fa llavors és que tu tens dos perfils completament separats. Tens fotos separades, tens WhatsApp separats, té tots aquests arxius per separat, de manera que pots deixar molt clarament el que és feina del que és el teu telèfon particular.
Perquè el número de telèfon és el mateix, això sí.
Depèn, perquè hi ha fins i tot telèfons d'Android que pots portar dues targetes.
Dues, sí.
I llavors funcionar amb una o amb l'altra. Però amb els normals, amb els que només tenen una targeta, pots tenir dos usuaris i treballar amb un o treballar amb l'altre. I a la pantalla on hi ha la icona de l'usuari, li pitxes allà on hi ha la icona de l'usuari i canvies en un moment.
És molt
ràpid. Una altra cosa que és molt important és controlar la seguretat. És a dir, d'això n'hem parlat moltes vegades. I us dono molts links, molts que funcionaran, tingueu el telèfon que tingueu, perquè són controls de seguretat de Google. Com que tots tinguem el telèfon que tinguem, estem treballant en Google, i el control de seguretat de a quins programes li has donat permisos per accedir al teu compte de Google, quins programes tenen o quins dispositius tenen permisos, és a dir, quins telèfons o dispositius tens o ordinadors poden accedir al teu compte de Google, qui pot accedir a la Play Store? És a dir, us deixo tota una sèrie de links perquè quan esteu a l'ordinador o al telèfon, feu clic allà i aneu repassant i us adonareu que potser, amb tot el temps que porteu navegant i treballant amb el vostre dispositiu, heu anat donant molts permisos que llavors dius, i això, jo per què li he donat permís a aquest programa perquè actuï amb el meu compte de Google? Bueno, i finalment us deixo unes coses per sincronitzar el telèfon amb l'ordinador, com fer en copiar i enganxar des de l'ordinador al telèfon.
Què dius?
Sí, tu pots fer copiar a l'ordinador i enganxar al telèfon.
Ah, això és com enviar molt pràctic,
un,
no?
Això és practiquíssim, com enviar un link, estàs veient una cosa amb el navegador...
O sigui, passar-t'ho directament sincronitzant-ho.
Sincronitzant-ho d'una a l'altra. I al final, si... Perquè vosaltres, quan esteu amb els amics, us posin la medalla i pugueu dir jo sóc el 15è, us deixo com accedir al menú amagat dels dispositius Android. Hi ha un menú amagat que et dona informació sobre el telèfon, sobre la bateria, i algunes coses pots canviar. És sí. Una mica perillós, però les pots canviar.
Què vol dir perillós?
Home, normalment tots aquests dispositius estan calibrats perquè funcionin el millor possible tal com estan per defecte. Remeneu, és igual. El màxim que pot passar és que la bateria es gasti abans, però no... I després us deixo un altre truc, un altre número, perquè li entreu amb l'Android d'algun amic vostre.
Escolta, m'estàs donant aquí unes idees...
No, a veure, no li fareu cap mal, però el posareu amb els pèls de punta durant una estona. És un número que l'heu d'entrar al teclat i fer pitjar com si truquéssiu. Ja m'ho direu si us fa gràcia o no us fa gràcia.
Molt bé, doncs tot això...
O si li fa gràcia amb l'altre.
Ja, ja. Bé, tot això ho trobarem doncs, a l'article setmanal de dissabte.
El dissabte ho podreu llegir.
I si no, a pensalla.cat. Doncs molt bé, Joan, gràcies i ja veurem com responen aquests amics.
Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo el Pedraforca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor, el meu cotxe només sona Lluís Llach. Jo que porto els segadors com a polito del mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa o oh, Jennifer. Em tunejaré el cotxe per tu, oh Jennifer. Anirem a Pont Aèrils tots junts i lluitarem pel nostre amor. Jo que sóc més català que el pi de les tres branques o la guita de la Patum. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i els matins d'en Cuní. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure en Joel Joan actuant als Pastorets, dirigit per en Benet i Jornet. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa o oh, Jennifer. Em tunejaré el cotxe per tu, oh Jennifer. Anirem a Pont Aèrils dos junts i lluitarem pel nostre amor. Les ments estretes ens intenten parar els peus, repetint la història de Julieta i Romeu, que no veuen que el temps ens donarà la raó. L'amor és superior a tota por, a tot rancor. I ens diuen que tenim el cor dividit entre l'amor i el país, la pàtria contra el desig. Però jo no veig les parts, jo només veig el conjunt. I no hi ha força humana que ens impedeixi estar junts. Oh, Jennifer, em tornejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer,